Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Una sentència condemna l'Hospital de Barcelona per negligència i l'obliga a pagar gairebé 180.000 euros a la família d'un home de 76 anys que va morir per mala praxi dels metges que el van atendre. Va ingressar per un aneurisma d'aorta, el van operar i va anar bé, però després es va torçar.
El cirurgià que l'havia d'operar va considerar que no era urgent i no el va operar. Dos dies després ja comencen a veure els primers indicadors d'infecció, però tot i així l'operació no es dona.
I el temps que van trigar va ser fatal.
Les hores que té són 6 per ser operat. Han passat 36 hores.
Ho explica la filla del pacient mort, una de les denunciants a qui la justícia ha donat la raó. Va tirar endavant la denúncia, malgrat que l'Hospital de Barcelona explica li va oferir diners perquè no ho fes.
Considero que ningú pot posar preu a la mort del meu pare i perquè jo, com a filla, no estic en venda en una situació on el que vull és justícia, perquè precisament és el que ha demanat el meu pare.
Perquè el seu pare va ser conscient que es moria i que es moria perquè no se l'havia operat a temps.
Catalunya al dia.
De seguida, la Marta Vallès ens donarà més detalls d'aquest cas que us pot avançar el Catalunya al dia. Us explicarem també novetats pel que fa a les obres de la Sagrada Família a Barcelona. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Perquè s'està enllestint un acord per reubicar els veïns afectats per l'escalinata del carrer Mallorca.
No hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte.
Els responsables de la Sagrada Família es plantegen ampliar horaris per fer front a l'augment de turistes arran de la visita del pare, del papa. Això després que l'any passat es freguessin els 5 milions de visitants.
Un Catalunya al dia marcat avui per la informació de tribunals. Atenció amb aquest moviment. 5 exconsellers de cultura es querellen contra els responsables del trasllat de les pintures murals de Xixena.
La denúncia que es presentarà aquesta tarda la firmen Joan Manuel Tresserres, Ferran Mascarell, Laura Borràs, Àngels Ponsa i Lluís Puig.
Si tu obligues a executar una cosa sabent que provocaràs un dany, n'ets directament responsable.
La querella és contra el Tribunal d'Osca, que va executar la sentència, i subsidiàriament contra els representants de l'Ajuntament de Xixena i del Govern de l'Aragó.
Potser recordareu el conegut com a crim de Capont. Un jove, Isaac Martínez, va morir a trets l'any 2006 quan sortia amb el seu cotxe d'un pàrquing d'aquest barri de Lleida. Fa uns mesos us vam avançar aquí que la família demanava que reobrís la investigació i ara, quan falten només 7 mesos perquè prescrigui, la jutge els ha fet cas.
Ha demanat informes policials per aclarir si les partícules trobades a la roba de l'únic sospitós d'haver comès aquest crim, que en el seu moment va quedar en llibertat per falta de proves, coincideixen amb les trobades al lloc dels fets.
I us explicarem que Tarragona es convertirà en l'aparador internacional de la dansa contemporània del país.
Sí, perquè la ciutat serà la seu del mercat professional Catalan Dance. La trobada serà biennal, la primera edició, l'any que ve.
I ens fixem en les carreteres, també. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga?
Molt bon dia, Estel. Doncs només ens consta una incidència a l'entrada del nus de la Trinitat de Barcelona. Hi ha vehicles que ocupen el voral i provoquen un quilòmetre d'intensitat tant per la C58 com també per la C33. També veiem que hi ha uns 3 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Martorell, en sentit sud, però de moment no consten problemes. I per la Volta Ciclista a Catalunya tenim també avui algunes vies tallades entre Figueres i Banyoles, ara mateix comarcals, Allers, Terrades o a Biure.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, seguim amb calma en general?
Sí, bon dia. Encara més calma que ahir. Ahir teníem nuvolades a aquesta hora, algun primer ruixat i en algunes zones un sol radiant. Doncs bé, avui guanya el sol radiant, guanya la calma i continuarem així aquesta tarda. I a més amb temperatures que finalment aquesta tarda, perquè ara igualem els valors d'ahir en conjunt, doncs aquesta tarda faran doncs un esglaonet cap amunt i seran entre 2 i 4 graus superiors a les d'ahir.
Tindrem també esports quan faltin 6 minuts per les dues i amb quins titulars avui, Montserrat Raya?
Doncs el Barça Lewandowski de 37 anys i que acaba contracte el juny demana temps per decidir si es queda una temporada més al club. I el femení volen renovar el tècnic Pere Romeu per dues temporades i una tercera d'opcional, segons el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. El davanter de Camprodon, Joel Roca, s'afegeix a la llista d'internacionals del Girona, que ara suma 7 jugadors. Roca s'incorpora avui amb la selecció espanyola sub-21 per als dos partits del pre-europeu 2027 contra Xipre i Kosovo en substitució de Rodríguez del Como lesionat. El Vilassana té aquest vespre partit de l'hoquei Lliga Femenina a la pista del Benvibre amb l'objectiu d'assolir un nou triomf que el consolidi a la primera posició. Per la seva part, l'Alpicat té jornada de descans. I la Ryder de Reus, Núria Castan, ha aconseguit la primera victòria de la temporada a Àustria a la segona prova del Free Ride Challenge Castan encara té opcions d'assegurar-se plaça per al World Tour de la pròxima temporada.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Andrea Martínez al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquest cas que us avançàvem. Una família de Sabadell ha guanyat una demanda contra l'Hospital de Barcelona per negligència. La sentència reconeix que el pare de 76 anys va morir per mala praxi mèdica perquè es va anar posposant una operació que era molt urgent que se li fes. El centre, per tant, haurà de pagar una indemnització de prop de 180.000 euros. Més detalls des de Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquests fets van passar concretament l'octubre del 2021.
Doncs sí, mira, l'Andreu Nonell Vallès va ingressar a l'Hospital de Barcelona el 26 d'octubre del 2021 per ser operat d'un aneurisma d'aorta. Una operació que va anar bé, però posteriorment va fer una infecció que va derivar en una doble perforació intestinal i en un xoc sèptic. La família denuncia que, davant la gravetat del pacient, s'havia d'operar d'urgència, com també reconeix la sentència, però això no es va fer. La Mònica Nonell és una de les filles del finat.
El cirurgià que l'havia d'operar va considerar que no era urgent i no el va operar. Dos dies després ja comencen a haver els primers indicadors d'infecció, però tot i així l'operació no es dona. Amb un TAC ja hi ha una perforació amb sortida de femta. El que es considera és que un pacient perforat de 76 anys, les hores que té són 6 per ser operat. Han passat 36 hores. Van començar-hi a haver fallides orgàniques, conseqüència directa d'aquest retard.
Va ser el seu pare, en tot moment conscient de la situació que vivia, qui va demanar que la família denunciés a l'hospital.
Quan va despertar i se li va explicar els 300.000 litros de pus, dues perforacions, se li va posar la bossa externa, ja no era reversible, si se l'hagués operat el dia 8 ho hagués estat. Llavors ell, la primera persona que va demanar la denúncia, va ser el meu germà. A l'hospital s'ha de denunciar, que no es pensin que se'n poden anar de rositas. Després d'ell m'ho va demanar-ho a mi i aquí estem.
La situació va arribar fins al punt que dos metges van discutir a la mateixa habitació del pacient.
Dos facultatius entren en una discussió perquè està el cirurgià vascular, que és el que va operar-lo en primera instància, no? Davant el cirurgià o doctor de cirurgia interna, tornant-li a donar hores, explicant-li que estava perforat i que tenia una necrosi intestinal. Doncs aquí és on es genera aquesta discussió.
Andreu Nonell va morir el 25 de novembre de 2021, un mes després del seu ingrés a l'Hospital de Barcelona. El centre va intentar no arribar a judici, però la família ho va rebutjar.
Moltes vegades, com ha sigut també en aquest cas, s'han fet ofertes econòmiques. Considero que ningú pot posar preu a la mort del meu pare i perquè jo, com a filla, no estic en venda en una situació on el que vull és justícia, perquè precisament és el que ha demanat el meu pare.
Per la vídua i els tres fills, el centre els haurà d'indemnitzar amb uns 180.000 euros, que són els barems que marca per aquests casos. La mare ha sofert un deteriorament mental arran d'aquest tràngol. La sentència és ferma.
Doncs gràcies, Marta, per aquest terrible testimoni d'aquesta filla explicant la mort del seu pare per una mala praxi mèdica, segons reconeix una sentència judicial. Bon dia.
Bon dia.
I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat aturar de manera cautelar l'eutanàsia en el cas Noelia. És la jove paraplègica del Garraf que fa més d'un any que espera una mort digna per l'oposició del seu pare que no permet que se li apliqui l'eutanàsia. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. El Tribunal d'Estrasburg, que no entra a valorar el fons del cas de la jove, diu no a la mesura cautelar que fa unes setmanes va demanar Advocats Cristians. És l'associació ultracatòlica que representa el pare. Fins ara, totes les instàncies mèdiques i judicials, inclòs el Tribunal Suprem i el Constitucional, han avalat que la jove de 25 anys, amb greus patologies físiques i psíquiques, pugui accedir a la mort assistida.
5 minuts, un quart de dues. Ja us hem avançat que avui al programa hi havia molt pes de la informació de tribunals. 5 exconsellers de Cultura es querellen contra els responsables del trasllat de les pintures murals de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC. Concretament, ho fan contra el Tribunal d'Osca, que és qui va executar la sentència, i subsidiàriament contra els representants de l'Ajuntament de Sixena i del Govern de l'Aragó. Quim?
La querella criminal es presenta en nom de Joan Manel Tresserres, Ferran Mascarell, Laura Borràs, Àngels Ponsa i Lluís Puig, que n'ha parlat als matins de TV3.
Si tu obligues a executar una cosa sabent que provocaràs un dany, i més un dany patrimonial, subsidiàriament n'ets responsable tu. Si tu, fent això amb coneixement del dany que provocaràs, n'ets directament responsable.
Puig ha lamentat que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no hagi encarregat un informe que defensi no tocar les pintures de Sixena.
Tristament, l'informe que ens falta és el que el ministre Urtasun no ha volgut encarregar. L'Institut Urtasun forma part del consorci del MNAC i no ha volgut que l'Institut del Patrimoni Nacional Espanyol es pronunciï.
La querella la presentarà aquesta tarda l'advocat Jaume Alonso Cuevillas.
I el cas dels germans Maribel i Pepus Fernández, que van ser torturats per la policia franquista a començaments dels anys 70 a la comissaria de la Via Laietana a Barcelona, arribarà al Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides.
El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia denunciarà el cas a les Nacions Unides després que la justícia espanyola ha rebutjat investigar-lo, malgrat el que estableix la llei de memòria democràtica. Laura Medina és l'advocada dels demandants.
Considerem que la via internacional, les instàncies internacionals dels drets humans s'han de pronunciar al respecte i obligar l'estat espanyol a que s'investigui de manera efectiva les tortures del franquisme i que es pugui obtenir una reparació integral i efectiva.
En paral·lel, fa uns dies es va saber que la Fiscalia considerava demostrats els fets denunciats per Blanca Serra, una altra víctima de tortures de l'anomenada Brigada Político-Social a Via Laietana. Malgrat qualificar els fets de crim contra la humanitat, en demanava l'arxivament perquè no s'han pogut identificar els autors.
I la jutge reobre la causa del conegut com a crim de Capon, en què un jove va morir a trets. Això va passar el 2006. Ho fa tot just quan queden, pocs mesos, gairebé 8, perquè el cas prescrigui. La magistrada ha demanat informes policials per aclarir si l'única persona que va ser investigada com a possible autora del crim va utilitzar aquell dia una arma de foc. La jutge, per tant, atén així la petició que l'advocat de la família de la víctima va fer el mes de novembre passat. Pere Joan Álvarez, des de Lleida. De fet, ja ho vam avançar aquí, al Catalunya al Dia.
Exacte. La magistrada demana un informe al Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sobre les partícules trobades als cartutxos que hi havia al lloc del crim i les que es van trobar a la roba que duia aquell dia l'únic investigat que va arribar a estar detingut, però, recordem-ho, va quedar en llibertat per falta de proves. Tot plegat per demostrar o descartar si aquell dia va disparar una arma de foc. Pau Simarro, lletrat de l'acusació particular.
Li preguntem directament a la policia. És possible que només amb aquests components se pugui concloure que efectivament se va disparar una arma aquell dia? Si se'ns diu que sí, llavors el tema donaria un gir important.
Recordem que en el seu dia l'únic investigat per aquest cas va dir que les restes que li van trobar la roba es devien a la manipulació d'una bateria de cotxe. El cas estava arxivat provisionalment des de feia 15 anys. Recordem que els fets van passar a primera hora del 9 de novembre del 2006, quan la víctima, Isaac Martínez, sortia amb el seu cotxe d'un pàrquing del barri de Capon a la ciutat de Lleida.
I com a mínim 2 detinguts en l'operació policial contra el tràfic de drogues internacional amb seu central a Figueres, la capital de l'Alt Empordà, hi han participat els Mossos d'Esquadra i també Vigilància Duanera. Des de Figueres, Laia Claret, s'han fet diversos escorcolls, no?
Sí, hola, bon dia. Ha estat un dispositiu gros. Més de 200 efectius dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera han participat en aquesta operació. També hi ha hagut intervencions a Salt, al Gironès, a Argentona, al Maresme i també alguns punts de la Catalunya del Nord. A Figueres Ciutat, concretament, s'han fet com a mínim 4 escorcolls. 2 al carrer Ramon i Cajal, un a Cres Casalies i un altre a mossèn Jesús Franco. Són els barris de Parc Bosc i Sant Joan. Segons els Mossos d'Esquadra, és una operació que s'ha dut a terme per desmantellar una organització criminal de tràfic de drogues a banda i banda de la frontera administrativa. En aquest dispositiu hi haurien localitzat cocaïna i també marihuana. La intervenció està sota secret i s'està pendent del balanç final de detencions.
Catalunya al dia.
Així hem arribat a un quart de dues. També us ho ha pogut avançar aquesta emissora. La justícia imputa un regidor del govern de Lloret de Mar, del PSC, per suposades irregularitats quan era secretari de l'Associació de Famílies de l'Escola Pública Pompeu Fabra, en aquest mateix municipi, a Lloret. Hi ha dos investigats més per un frau que els denunciants xifren en 100.000 euros. L'alcalde assegura que, per ara, no el cessarà. Àlex Giral Robert.
Entre els tres exmembres de l'entitat encausats hi ha el regidor de Mobilitat i Manteniment de Lloret, Joan Antoni Escalona. La jutgessa de Blanes els investiga a instàncies de la Junta actual pels delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. Fonts de l'acusació denuncien que Escalona hauria fet servir la seva posició de secretari a l'AFA de l'Escola Pompeu Fabra per assignar beques menjador als seus fills sense complir-ne els requisits. La querella ho recull com la punta de l'iceberg d'un ús indegut de 100.000 euros, amb l'expresidenta també imputada com a principal beneficiària i amb l'aval d'Escalona, segons la denúncia. Els fets es remunten com a mínim al curs 2022-2023, just abans d'entrar al consistori.
I també hi ha hagut una operació, en aquest cas de la Guàrdia Civil, en dependències de la Policia Municipal de Vilanova i la Geltrú. S'ha detingut quatre treballadors per suposades irregularitats en la gestió del dipòsit municipal de vehicles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, se sap qui són i per què els han detingut?
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, els detinguts són quatre persones del Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Hi hauria agents de la policia local, conductors de grues i personal administratiu. No se'n saben més detalls perquè hi ha secret de les actuacions judicials, però segons informacions periodístiques seria en el marc d'una investigació per la venda il·legal de cotxes desballestats del dipòsit municipal. Tot indica que no s'haurien seguit els procediments establerts a l'hora de desballestar els vehicles custodiats per la policia local, i aquests vehicles s'haurien venut al mercat negre. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en un comunicat, ha dit que espera que els fets s'aclareixin aviat, demana prudència i es posa a disposició de la investigació. També manifesta la seva confiança en el conjunt dels professionals del servei. L'alcalde, Juan Luis Ruiz, ha convocat una junta de portaveus urgent per informar-ne el consistori.
Catalunya al dia.
Ara us parlem del nou pla Inuncat que acaba d'aprovar el govern, que considera que 7 de cada 10 municipis catalans tenen un risc alt o molt alt de patir inundacions i els obliga a tenir plans per saber què han de fer si s'hi troben. La revisió de l'Inuncat pretén adequar-lo al nou context climàtic on les inundacions són cada cop més freqüents, ho hem vist en els últims mesos, i també perilloses. De fet, és el fenomen natural que més pèrdues humanes genera. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. La revisió de l'Inuncat parteix de la premissa que amb el canvi climàtic ningú s'escapa de poder patir inundacions i, per tant, obliga o recomana a tots els municipis catalans a tenir plans de prevenció i actuació que detallin el que s'ha de fer si es troben amb aquest fenomen meteorològic extrem. S'eleva fins a 656 els pobles i ciutats que estan en risc alt o molt alt, 135 més dels que hi havia ara, i a tots ells se'ls obliga a tenir plans municipals de protecció civil per inundacions. De moment en tenen un 50% dels que fins ara ja estaven obligats.
I ahir pensàvem que el nou Inuncat crea un nou llindar d'alertes per pluges intenses que es començarà a aplicar el 13 d'abril, eh?
Sí, s'activarà quan caiguin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Són els aiguats que ara mateix provoquen més danys perquè desborden conques petites i mitjanes, rius i barrancs, però fins ara no formaven part dels llindars vinculats als avisos de situació meteorològica de perill, de manera que quan saltaven les alertes ja era tard. El nou llindar s'afegeix als que ja funcionen, el d'acumulacions d'aigua per precipitacions de més de 100 litres en 24 hores, el que s'activa les llevantades, i el llindar de més de 20 litres en 30 minuts, que és el de les tempestes d'estiu.
Deu minuts i mig i dos quarts de dues, reprenem tot és el que la situació de l'àmbit educatiu. Fa just una setmana estàvem plenament immersos en aquesta setmana de mobilitzacions que van fer mestres i professors. Doncs bé, els sindicats de l'ensenyament, contraris a l'acord que van firmar govern amb la UGT i Comissions Obreres, rebutgen reunir-se amb l'executiu per separat i exigeixen fer-ho tots junts, com a comitè de vaga. També avisen que no aniran a la mesa sectorial que hi ha convocada dijous perquè, diuen, no poden fer veure una normalitat que no existeix. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia, Estel. Els quatre sindicats del comitè de vaga accepten reunir-se amb el conseller Dalmau dijous a la tarda, però exigeixen que aquesta reunió sigui conjunta i que inclogui les quatre organitzacions. Rebutgen, per tant, la darrera proposta que els va fer arribar ahir el govern, que els citava per separat i deixava fora d'aquestes trobades la intersindical perquè aquest sindicat en aquests moments no té representació a la mesa sectorial. Els sindicats del comitè de vaga també demanen conèixer el contingut d'aquesta reunió i avisen que no aniran a la mesa sectorial convocada dijous al matí al Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
No hi ha normalitat, hi ha conflicte, i fins que això no es resolgui, fins que no tornem a reemprendre un marc de negociacions sobre la millora de les condicions laborals que invalida, de facto, aquest acord, que realment no resol cap de les qüestions plantejades, doncs la normalitat no hi serà i nosaltres no podem fer veure que hi és.
Aquests sindicats insisteixen que es tracta de reobrir la negociació i que no accepten l'acord signat i avisen que convocaran noves mobilitzacions al tercer trimestre si això no passa.
I sindicat i empresa han tancat un acord, en aquest cas sí, pel conveni col·lectiu de PortAventura després de més d'un any de negociacions. Els treballadors aconsegueixen millores salarials i de les condicions laborals que garanteixen 5 anys de pau social. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè és un acord d'aplicació immediata?
Sí, efectivament, la plantilla ja l'ha ratificat, cosa que beneficiarà prop de 4.000 treballadors que arriba a tenir el complex durant l'estiu. El nou conveni actualitza molts dels capítols de l'antic que feia anys que el comitè volia canviar. Paco López, de la UGT, destaca sobretot l'augment salarial que garanteix el manteniment del poder adquisitiu, així com millores en transparència i càrregues laborals.
Portem 14 mesos de negociació i ja va haver-hi un avanç amb la vaga de l'any passat al maig, però hi havia molts temes que havíem rectificar o millorar en el conveni. Tenim un conveni que era molt vell, endarrerit, hem garantit una recuperació de poder adquisitiu cada any, unes millores en les condicions de treball des del punt de vista de millora de la càrrega de treball de molts col·lectius.
El text regula el marc laboral dels empleats fins al 2029 i preveu la retroactivitat de tot l'any passat amb increments per sobre de l'IPC i fins al 15% en total en aquests 5 anys. L'entesa s'ha fet amb la mediació del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i també inclou mesures que afecten la conciliació i l'organització del treball, reforça l'estabilitat en l'ocupació i habilita les jubilacions anticipades a través dels contractes de relleu.
I la multinacional International Paper ha rebutjat l'oferta de compra per les seves plantes papereres de Valls i Montblanc. Ara els representants sindicals reprenen les negociacions, per tant, per acordar els termes del tancament d'aquestes factories i l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà, recordem-ho, prop de 200 treballadors.
Sí, la decisió la va comunicar ahir mateix la direcció de DS Smith als comitès d'empreses. Segons explica el president del comitè de la factoria de Valls, Albert Caral, l'oferta econòmica del grup Christian Lane no arribava a les exigències de la multinacional, que ha decidit, doncs, tirar endavant el tancament i reprendre les negociacions per pactar indemnitzacions i terminis d'extinció de contractes.
DS Smith no ha acceptat les condicions que havia posat el Christian Lane i ara ja avui comencem les negociacions per fer el tancament i mirar de treure les màximes bones condicions per a tots els treballadors. Clar, no podrem mantenir els 167 llocs de treball. Per tant, per nosaltres la valoració és molt negativa.
De fet, els comitès creuen que International Paper no havia tingut mai intenció de vendre les plantes perquè ja va deixar molt clar des del primer dia que l'objectiu era el tancament per evitar competència i que els preus del sector s'enfonsessin encara més. Els treballadors mantenen la vaga indefinida. L'acord definitiu s'hauria de tancar abans de dijous, data límit de les negociacions obertes ara fa 7 setmanes.
Doncs veurem què passa. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
El Consorci d'Aigües de Tarragona construirà un segon dipòsit d'aigua crua a l'Ampolla per augmentar les reserves hídriques. Es doblarà la capacitat d'emmagatzematge i també s'augmentarà l'autonomia per gairebé el conjunt de la demarcació. Més detalls des de l'Ampolla. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè tot això, a la pràctica, com es tradueix?
Sí, doncs mira, el nou dipòsit servirà per multiplicar per 2 l'autonomia en el proper Consell d'Administració. Això serà mitjans d'abril. Es preveu fer la licitació d'unes obres que, en principi, s'allargaran uns 18 mesos. Josep Xavier Pujol és el director gerent del CAT.
Ara mateix tenim a l'hivern una autonomia de 24 hores i a l'estiu de 12, i passarem a duplicar. Passarem a tindre una autonomia de 2 dies a l'hivern i a l'estiu d'un dia. Passarem doncs, de 175.000 metres cúbics, li sumarem 185.000 més, amb la qual és una xifra que se'n va a 350.000 metres cúbics.
I us preguntareu què significa això d'aigua crua. Bé, bàsicament és l'aigua tal qual agafen de l'Ebre sense tractar.
Aigua crua vol dir l'aigua del riu, l'aigua del riu que captem a Campredó, bombem fins aquí, i és el dipòsit de capçalera de lo que és la pròpia planta. A partir d'aquell dipòsit, tot descendeix per gravetat i, diguem, que reparteix l'aigua.
La inversió total arriba als 13 milions i mig d'euros, 9,5 dels quals provenen d'un préstec signat amb l'Institut Català de Finances.
I els productors de cereals alerten que amb els preus que s'estan pagant ara pel producte perilla la viabilitat de moltes explotacions. Asseguren que no s'estan cobrint els costos que, a més, s'han disparat per la guerra a l'Orient Mitjà i preveuen acabar la campanya amb pèrdues. Lleida, Júlia Albacar, tot i això, la previsió de collites és bona.
Bon dia, Estel. Doncs sí, tot i les pluges i la falta de fred, es preveu una bona producció als camps. El problema, però, és un altre, i és que el preu que s'està comprant el cereal, cultivar-lo no és viable. Ara mateix es paga uns 200 euros per tona de blat, una xifra que als pagesos no els compensa tots els costos que han d'assumir. Vicenç Pasqual és responsable de Cereal de Jarc.
Ens afectarà pues, que la rendibilitat de les explotacions que hauran picat ja era molt justa, i ara pues, amb els preus dels carburants i els preus dels nitrogenats pues, clarament anirem a pèrdues.
Tampoc es preveu que el preu pugui augmentar els propers mesos perquè a nivell internacional la producció és bona i hi ha prou cereal als mercats. Una situació que ja alguns, com Santi Caudevilla d'Unió de Pagesos, qualifiquen de ruïna.
Sabem que econòmicament, amb el balanç de números, ja sabem que serà ruïnosa, això ho sabem ara.
La sega començarà cap al mes de juny, però ara venen els mesos decisius per al bon desenvolupament de les plantes. El que més preocupa són les gelades, però també les pedregades. Per tant, tocarà estar molt pendents del cel fins llavors.
Doncs seguim endavant amb més coses, com ara que Barcelona ha licitat un nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària, que respon a les sigles SAT. Està previst que entri en vigor a la tardor, que incorpori nous perfils de professionals i que acabi duplicant les àrees d'atenció. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, el nou contracte tindrà un pressupost de 148 milions d'euros anuals i té previst un augment retributiu del 41% pels treballadors, que serà progressiu fins al 2031. Inclou un servei de neteja en profunditat i de tasques de manteniment bàsic de la llar. La regidora de Salut de l'Ajuntament, Marta Villanueva, ha explicat quins són els nous perfils de treballadors que inclou el nou contracte.
La treballadora familiar mentora, que vol acompanyar amb aquesta expertesa els perfils professionals, a les treballadores familiars que estaran en el domicili per poder atendre a la complexitat, per exemple, les demències, per exemple, altres tipus de cronicitats, dependències, i també incorporem tècnics amb qualitat, terapeutes ocupacionals, que el que pretenen és anar doncs, amb aquesta línia, l'ha d'acompanyar en aquests perfils que trobem en els domicilis.
Duplicar les àrees d'atenció, segons Villanueva, permetrà donar cobertura al 66% de la ciutat l'any 2029.
L'Ajuntament de Barcelona, que d'altra banda demana la propietat de l'edifici del carrer Sant Agustí 14 que aturi el desnonament previst per demà. El síndic de Greuges de Barcelona ha acceptat a petició del sindicat de llogateres el paper de mediador en aquest conflicte. Aquesta tarda s'ha organitzat una marxa lenta al barri de Gràcia per intentar evitar aquest desnonament. El consistori descarta, però, que es pugui repetir una situació com la que va passar a la Casa Ursola. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Si res no atura, en Xema Escorça serà desnonat del seu pis demà. L'entitat propietària del seu edifici, l'inversor immobiliari nord-americà New Amsterdam Development, el vol destinar al lloguer d'habitacions. En total, té 11 edificis destinats al cohabitatge i l'Ajuntament ja l'ha sancionat amb 20.000 euros per fer unes obres sense la llicència pertinent. El comissionat d'habitatge, Joan Ramon Riera, ha explicat que a la tardor es van reunir amb representants de la propietat per insistir en la necessitat que els pisos es destinessin a habitatges de llarga durada. I ha recordat que des del desigual desembre, el lloguer de temporada i d'habitacions també està subjecte al topall de preus del lloguer, cosa que en aquest cas no s'està complint.
Demanem a la Generalitat la màxima celeritat en el desplegament de l'activitat inspectora i de disciplina. I estem a la seva disposició per fer-ho efectiu. Accions especulatives, doncs, com són aquestes, aquest tipus d'activitat econòmica, ara és New Amsterdam Development, en un altre moment pot ser un altre, doncs no són benvingudes a la ciutat de Barcelona.
Joan Ramon Riera ha celebrat que el síndic de Greuges hagi acceptat el paper de mediador en aquest conflicte.
I la Cerdanya és la comarca del Pirineu on més es construeix, però els preus estan disparats i costa molt trobar un pis de lloguer. Els promotors immobiliaris demanen més implicació de les administracions. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè encara hi ha més demanda que oferta.
Sí, de fet, és molt difícil trobar pis. N'hi ha pocs, cars i molts són de temporada. Per això els promotors defensen la col·laboració de les institucions per construir més pisos de protecció oficial i de lloguer assequible. Marc Torrent és director general de l'Associació de Promotors de Catalunya.
Existeix una reserva rellevant d'habitatges i molts d'ells estan en mans del sector públic. I és molt important que s'activin i que es posin a disposició del sector privat per a fer possible aquest habitatge assequible.
Perquè si és on més es construeix, per què falten pisos, doncs?
Bé, per començar, es construeixen molts menys pisos dels que caldria, però, a més, més de la meitat d'aquests nous habitatges són cases unifamiliars i la majoria aniran destinades a segona residència. De fet, les segones residències són el 60% d'habitatges de la Cerdanya i, després de la pandèmia, han guanyat encara més pes.
Aquí al territori tenim la dualitat entre l'habitatge de primera residència i l'habitatge, doncs, vacacional. Si bé és cert que cada vegada, doncs, es difumina més, doncs, amb motiu del teletreball, moltes llars en aquest moment gaudeixen d'aquesta segona residència durant molts més dies a l'any que en el passat.
L'any passat a la Cerdanya es van completar 217 habitatges i n'hi ha 270 més en construcció. És la quarta comarca amb el preu per metre quadrat més alt de venda i la vuitena pel que fa al preu mitjà del lloguer.
I l'Ajuntament de Sant Cugat demana a partir d'ara la presència física al consistori per empadronar qualsevol persona més gran de 16 anys. És una de les mesures per evitar el frau després que l'estiu passat es van detectar 4.000 empadronaments irregulars. Marta Vallès des de Sant Cugat, bon dia.
Bon dia. Sí, estableix unes mesures per impedir aquests empadronaments fraudulents. Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals.
Hem de poder garantir que el padró reflecteix qui viu i qui no viu en el municipi. I a partir d'aquí, evidentment, doncs posem més eines en els nostres treballadors per poder detectar aquestes situacions. I això és el que fem amb la instrucció. Una és requerint més presencialitat, requerint més inspecció. I tercer, amb eines informàtiques que ens ajuden a afinar molt més aquesta situació.
No desapareix l'empadronament telemàtic, però la persona tindrà 3 mesos per presentar-se a l'Ajuntament. Per tant, el telemàtic només engega aquest tràmit. Finalment, si aquesta persona no es presenta o en casos de sospita, s'enviarà una inspecció al domicili que faran tècnics, però sobretot agents de la policia, per comprovar que realment viu allà. També s'ha dotat els treballadors d'un programa informàtic que facilita la detecció de possibles situacions irregulars.
En un domicili hi ha moltes altes i baixes en un mateix any, doncs això queda registrat. No diem que això, evidentment, sigui automàticament un frau, però sí que aixeca una certa sospita, no? Quan en un habitatge, doncs, la cèdula d'habitabilitat diu que hi ha d'haver-hi màxim tantes persones i n'hi ha, doncs, el doble, doncs, home, això aixeca una certa sospita. Aquest software ens ajudarà també a un major control, en aquest cas, del padró.
L'Ajuntament de Sant Cugat va haver de donar de baixa 4.000 persones de cop del padró després de comprovar que no vivien al municipi. En alguns casos pot ser oblit, però en més de 300 es va comprovar que hi havia una intenció de cometre un frau.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan passen 4 minuts de 2:15, fem també un repàs a les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Estel.
D'entrada, per l'afectació que té la Volta Ciclista a Catalunya, és important tenir-ho en compte.
Sí, sí, les notícies al territori és una de les més vistes. Està en marxa ja, per tant, hi ha talls, recorregut i recomanacions de carreteres alternatives que trobareu en aquesta informació del 3Cat Info. La Volta crec que dura fins diumenge, que acaba a Barcelona.
Sí.
Per tant, durant tota aquesta setmana, si us heu de moure especialment pel territori, tingueu en compte, doncs, aquesta informació. valoració de quines etapes, diguem, i per on va passar la Volta Ciclista a Catalunya.
Molt bé, avui què més recomanem?
Mira, avui una recomanació que és aquesta informació de les energies renovables, aquest pla territorial, sectorial d'implantació de les energies renovables.
Conegut com a Plater.
Exacte, conegut com a Plater, que ahir en vam parlar àmpliament aquí al Catalunya Migdia. Només que sapigueu que la informació del 3Cat Info podreu trobar un mapa amb totes les comarques on veureu exactament quanta energia eòlica i fotovoltaica s'espera que produeixin, doncs això, abans del 2030, no?
Que és l'encàrrec quan... que el govern ha fet a cadascuna de les comarques, no? A cadascun dels municipis també els hi ha encarregat, doncs, tants megawatts.
Sí, veureu especialment en vermell l'Alt Empordà, el Segrià, també la Noia, i en parlàvem, també podreu recuperar en aquesta informació doncs, l'àudio de la informació d'ahir al Catalunya al Dia.
Molt bé, i fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any demanaven destituir el delegat del govern a Perpinyà per rebutjar fer servir el terme Catalunya, sí. Catalunya Nord. Van fer una carta conjunta a diferents exdirectors de la Casa de la Generalitat. Bé, que sàpigues que el 15 d'abril el van destituir, sí. Efectivament, i va estar només 6 mesos en el càrrec, i després hi van posar Albert Piñeira, que és un dels històrics alcaldes de Puigcerdà, per Convergència, després pel PDeCAT, que encara és, doncs, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
Molt bé, doncs gràcies, Marc, i fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
I ara sí, com us avançàvem tot just començant, la Sagrada Família enfila un acord, ultima un acord, perquè cap veí afectat per l'escalinata del carrer Mallorca hagi de marxar d'aquest districte barceloní. Els responsables del temple han explicat que l'any passat van tenir prop de 5 milions de visitants i que es plantegen ampliar horaris per fer front a l'increment més que previsible de l'augment de turistes després de la visita del Papa al mes de juny. Unitat mòbil a la Sagrada Família, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
Bon dia. El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha assegurat que les negociacions amb l'Ajuntament estan molt avançades i ben aviat podran tancar un acord per reubicar els veïns afectats per l'escalinata de la façana de la Glòria, però no ha volgut posar dates.
Les negociacions s'han iniciat, estan molt avançades i no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte. Això vol dir que va per bon camí.
Sobre el nombre de visitants, el temple ha batut un rècord històric, fregant gairebé els 5 milions al 2025, un 1% més que l'any anterior, amb turistes principalment vinguts dels Estats Units, de tota Espanya i la Xina. El temple està al màxim d'aforament i si després de la visita del Papa hi ha més demanda, des del temple ja es diu que estudiaran ampliar l'horari. Ara el temple tanca entre les 7 o 8 del vespre en funció de l'època de l'any. Sobre la Torre de Jesús que inaugurarà el Papa el proper 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, Camps ha assegurat que de moment no es podrà visitar.
La creu només hi podrà haver-hi 10 persones dintre. L'interior de la Torre de Jesús està acabat. El que no està acabat és l'ascensor. És un ascensor de vidre, és un ascensor amb complicació i que no podem garantir fins a l'any 28 que estigui en funcionament.
La Sagrada Família ha presentat avui un nou logo que manté la silueta de la basílica amb l'estrella i la creu de Jesús.
Doncs gràcies, Mar Riera. Parlant de turisme, 6 de cada 10 turistes que visiten Girona fan excursions d'un sol dia a la ciutat i els que s'hi allotgen hi dormen 2 nits de mitjana. És la conclusió del primer informe que es fa a partir de les dades d'uns sensors intel·ligents que compten els turistes a través dels mòbils. Girona, Félix Martín, quan van posar aquests sensors, quants n'hi ha?
Hola, bon dia. Doncs hi ha 9 sensors que van posar a principis de l'estiu passat, concentrats al barri vell i al seu entorn, ja sigui al carrer o en recintes tancats. Capten el senyal del mòbil i això ha permès saber l'afluència de visitants al pic de la temporada alta de juliol a setembre. Per la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, totes aquestes dades han de permetre a l'Ajuntament de Girona trobar un equilibri entre el turisme i el dia a dia dels veïns.
La reflexió que sempre hem fet de turisme de qualitat, turisme familiar, turisme responsable, a les dades ens acompanyen. Crec que no havíem tingut mai aquestes dades a la ciutat de Girona i, per tant, és important poder tenir dades per poder comandar, doncs, aquest equilibri entre el turisme, però la qualitat també del turisme, i poder seguir treballar conjuntament.
En els 3 mesos d'estiu van comptar a Girona més de 62.000 turistes, 6 de cada 10 hi van fer estada d'un sol dia. I els que s'hi van quedar a dormir, en hotels o apartaments turístics, ho van fer de mitjana 2 nits. i a partir de les enquestes fetes a les oficines de turisme, també se'n sap el perfil. És un turista europeu que viatja en parella i que té més de 45 anys. La majoria, francesos, britànics, alemanys i dels Països Baixos. Dels que arriben d'altres punts de l'estat, els més nombrosos són madrilenys, valencians i bascos.
El Cementiri General de Reus acull des d'avui una nova edició del cicle de primavera amb diverses propostes culturals per convidar la reflexió sobre la mort. Entre les cites destaca un estudi sobre els morts de la Guerra Civil al cementiri que es fa públic amb motiu del 90è aniversari del començament de la guerra. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, què es proposa fer en aquest cicle?
Hola, bon dia. Doncs, a més de visites guiades per aquest cementiri que té més de 150 anys d'història, s'ha programat una activitat cada mes fins al juny per a acostar aquest espai amb un alt valor històric, patrimonial i natural. L'objectiu és reflexionar sobre la relació de la societat amb el fet de la mort. Ho explica la regidora i consellera delegada de Funecamp, Montserrat Flores.
És un àmbit al qual treballem des de fa molt de temps, des de Funecamp, amb aquesta funció social de contribuir a que la ciutadania tinguem menys tabú al tema de la mort i, per tant, ho puguem acostar-nos d'una manera més coneguda, més tranquil·la.
Entre les activitats destaca una investigació del periodista i escriptor Toni Orensanz i de l'historiador Josep Monté sobre els morts de la Guerra Civil al cementiri de Reus. Una recerca encarregada per l'Ajuntament i que, segons Orensanz, ha permès redibuixar el mapa del cementiri i ofereix una fotografia sencera del que va suposar la guerra.
Una desena d'espais on hi ha morts de diferents etapes de la Guerra Civil. Hi ha morts enterrats a terra, hi ha morts de la Guerra Civil repartits en nínxols, en fosses obertes expressament durant la guerra. Hi ha morts fins i tot en mausoleus, capelles i particulars, panteons que estan buits, s'ocupen amb morts de la Guerra Civil.
El cicle de primavera arrenca amb una mostra sobre la mort digna, amb il·lustracions d'artistes joves.
Catalunya al dia.
El xef basc Martín Berasategui s'incorpora al projecte acadèmic del Barcelona Culinary Hub en una aliança que vol reforçar l'excel·lència gastronòmica d'aquest centre situat a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara, els plans d'estudis del Hub s'incorporen la metodologia i la creativitat del cuiner que acumula més estrelles Michelin de tot l'estat. Des de l'Hospitalet de Llobregat ens ho explica l'Òscar Callau.
La nova marca Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui vol connectar formació, talent i alta gastronomia amb el fitxatge del xef basc, el que té més estrelles Michelin de tot l'estat. Igual que els restaurants, Berasategui vol ensenyar cuina al Culinary Hub amb l'ajut dels seus equips.
Todos esos sitios tienen chef impresionantes, gente que ha trabajado conmigo más de 30 años y yo he enseñado a una parte importante de lo que ahora se llama la creatividad, y no solamente en España, sino en el mundo. Entonces, quiero hacer lo mismo con la gente joven.
El nou segell del Culinary Hub s'ha presentat avui en societat en un acte encapçalat pel president Illa i Josep Creueras, president de Planeta, ja que aquest centre acadèmic de cuina pertany al grup Planeta Formación y Universidades.
Tarragona es convertirà en l'aparador internacional de la dansa contemporània del país. El govern ha tancat un acord perquè la ciutat sigui la seu del mercat estratègic Catalan Dance. Des de Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què significa això per la ciutat?
Doncs mira, cal tenir present que es convertirà en el sisè mercat estratègic d'arts escèniques i de música de Catalunya. O sigui, si Vic té el mercat de música viva, Tàrrega, la Fira de Teatre al Carrer i Reus al Trapezi, Tarragona serà a partir d'ara l'epicentre de la dansa amb Catalan Dance. La ciutat, de fet, ja era seu d'Especial Dansa, que és un espai adreçat a programadors catalans per estimular el circuit intern. A partir de l'any que ve, també organitzarà Catalan Dance, que és la principal plataforma de contractacions de dansa contemporània a nivell internacional. La consellera de Cultura, Sonia Hernández, diu que l'objectiu és que es consolidi a la ciutat.
Com amb totes les altres fires, la vocació i la intenció és sempre que es consoliden en una ciutat, i ara tenim un acord que esperem que duri, que sigui fructífer i que sigui longeu, diguem-ne. Els acords els hem de fer doncs, per períodes, però la idea és aquesta, sí, que Tarragona doncs, sigui la seu de Catalan Dance.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, diu que ja treballen per definir els espais que acolliran els espectacles de dansa.
Tenim espais no convencionals. El nostre patrimoni és un patrimoni viu, a part de
de ser un patrimoni, òbviament, declaració per la UNESCO. Tenim molts espais com el Teatre Tarragona, tenim l'Auditori Camp de Mar, tenim moltíssims espais, no?
Cal tenir present que Espai Dansa i Catalan Dans seran de caràcter biennal i s'aniran intercalant. Demà mateix, precisament demà, comença una nova edició de l'especial dansa al Palau de Congressos. Catalan Dans no arribarà fins al 2027, fins l'any que ve. A més, Tarragona també acollirà el Pro 365 Dansa, que és una iniciativa de caràcter anual per impulsar la dansa. L'acord inicial té una vigència de 3 anys i un pressupost de més de 800.000 euros. El 65% l'assumirà el Departament de Cultura.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico.
I aquest és Lluís Omar, que protagonitza l'adaptació escènica de la novel·la clau de Margarit Jursenar, Memòries d'Adrià. El muntatge teatral en castellà es podrà veure fins al 10 de maig al Teatre Romea. Marta Vives.
Aquí l'emperador Adrià es converteix en un líder polític just en el moment de màxima fragilitat. Els seus assessors el preparen per la gravació del discurs de successió. Lluís Omar destaca les ressonàncies contemporànies d'aquesta peça.
Rabiosament moderns, no? I llavors això fa que el discurs de l'emperador sigui de dir, perdona, això és un polític? O sigui, estem acostumats a que la política hagi fet una deriva absolutament allunyada a un sentit humanista, a un sentit a favor del que són les arts, de la igualtat de gènere, de la igualtat de la gent.
L'adaptació teatral del clàssic, a partir de la traducció de Julio Cortázar i amb direcció de Beatriz Jaén, recull algun dels fragments més emocionants de la novel·la.
O sigui, acabo dient que encara em queda molt per aprendre, que la vida fins l'últim moment és molt important que jo l'escolti. I llavors l'última frase, que no acabem l'espectacle així, tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos.
El muntatge ja ha passat per Mèrida, Granada, Valladolid, Madrid i ara arriba a Barcelona, al Teatre Romea, on es podrà veure fins al 10 de maig.
Nunca he podido aguantar ni un dolor de muelas.
Bueno, hoy día se controla bastante bien. Lo que te aconsejo es que cuando no te sientas con ánimo, te hagas ingresar.
I aquest és José Luis García, que rebrà el Premi d'Honor del pròxim BSN Film Fest, arrencarà el 16 d'abril als Cinemes Verdi de Barcelona. I ho farà amb una producció catalana. És Viatge al País dels Blancs. Barcelona, Marc Garriga.
La desena edició del festival premiarà el director de Volver a Empezar, que es va endur l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglès el 1983, però que va estar nominat 3 cops més per Sessió en Contínua, Assignatura Aprovada i El Abuelo. A més, es projectarà una versió restaurada d'un altre dels seus èxits, El Crack. Ho ha anunciat la directora del certamen, Conxita Casanovas.
Crec que és un referent dins del cinema espanyol, que cal recordar que en un moment en què no era tan fàcil accedir als Oscars, se'n van dur el primer Oscar de pel·lícula internacional i creiem que és important reivindicar-lo també com a divulgador del cinema.
També s'han revelat els títols d'inauguració, la producció catalana Viatge al País dels Blancs, que narra l'experiència real d'un immigrant ghanès a Barcelona, escrita i protagonitzada per ell mateix, i la de clausura, el thriller francès Assassinato en la Tercera Planta, una picada d'ulleta a la finestra indiscreta de Hitchcock. De fet, el mestre del suspens també rep l'homenatge del festival amb el cartell d'aquesta edició que està dedicat al seu film Encadenados.
Marxem cap a la música de Pau Casals. Avui s'ha presentat al Ventrell la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Es farà del 10 al 21 de juliol. En aquest cas, tindrà un concert de l'últim deixeble del mestre Casals. És Miklós Pereñi. Aquesta edició és especial perquè coincideix amb el 150è aniversari del músic del Vendrell i posarà el focus en el violoncel, que va ser el seu company inseparable al llarg de tota la seva vida. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
Amb el lema Celebrem el violoncel, el festival fa protagonista el cello, convidant 6 cellistes excepcionals de diferents generacions. Des de Miklós Pereñi, de 80 anys, fins al jove músic britànic Sheku Kanit Mason, de 26, una de les grans estrelles emergents de l'escena musical actual. El concert inaugural serà a càrrec d'un representant de la generació intermitja, Daniel Miller Scott, que va néixer exactament 100 anys després de Casals. Un altre dels cellistes, Truls Mörck, de 65, actuarà per primera vegada al festival i com a representant de les generacions més joves, la cellista alemanya Marie-Elisabeth Hecker, de 39 anys, farà un concert el 14 de juliol amb un programa de Dvořák i Schubert. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, ho ha resumit així.
La connexió entre el Beatles per Ennie, que va ser un dels músics més propers a l'estil interpretatiu de Casals, tenir-lo aquí, però a més en aquesta cosa que Casals havia fet, que era compartir l'experiència musical, el fet musical amb gent jove.
Puerto Rico tindrà un lloc especial amb un tribut a la mare de Pau Casals i també un concert d'una jove soprano.
Gràcies, Montse. I el Festival Mar d'Estiu tornarà a Santa Susanna, al Maresme, amb una segona edició. Arrencarà el 31 de juliol.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
I amb aquests que sentiu, amb els Amics de les Arts, però també amb Joan Dausà, amb Ginestà, amb Sergio Dalma, amb Loquillo, Rosario, Miguel Ríos, Antonio José, o el doble concert que farà Leire Martínez i Marlena. La programació s'allargarà fins al 17 d'agost. Començarà, de fet, amb el concert de l'artista italià Zucchero. En total s'hi han programat una dotzena de concerts de música en viu. A més de la novetat de l'any, és una nit d'humor i de monòlegs que es farà el 13 d'agost amb Miguel Milé, Miguel, amb Isabel Rey i amb Andreu Casanova. Més enllà dels concerts, el festival ofereix el Garden Village, que és un espai amb propostes gastronòmiques, també hi ha un mercat de proximitat i actuacions més de petit format per donar visibilitat a artistes emergents. Les entrades es posaran a la venda demà a les 11 al web del festival. Minuts i mig i les dues del migdia, i us parlem ara d'una història d'amor embolcallada en forma de thriller ambientada en la decadència dels templers. És la proposta de l'escriptor Jordi Molist del seu llibre Donaré el cel per tu. És una novel·la que té dos escenaris principals i on els personatges, Jordi Barranca, tenen un paper bàsic.
Anem a pams. La història ens trasllada al 1291 durant el setge de Sant Joan d'Acre. El protagonista de la història, l'Artal, rep un objecte inesperat que el fa retornar al seu lloc natal, aquí les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí se'ns escriuen alguns dels episodis més desconeguts, tal com ens explica el mateix autor.
El que era molt desconegut, i encara continua sent molt desconegut, és aquest fet de la guerra dels Entença contra els templers i els templers contra els Entença a la Vall de l'Ebre. El que tenim són dos grans escenaris. Un escenari és a Terrassa, i l'altre és la terra nostra, a les Terres de l'Ebre. Amb la novel·la recorrerem des de Tortosa, pujarem per Miravet...
i pujar fins a Móra d'Ebre, Ascó i fins i tot Mequinensa. L'altra gran pota destacada són els personatges.
Lo important, i sobretot em donaré el cel per tu, són els personatges, els seus sentiments, les seves emocions, com pateixen, com gaudeixen, personatges vius. Perquè si una novel·la no té un personatge viu que dius, mira, aquest és el noi que treballa amb mi, o aquest és la persona que em trobo al metro, o un familiar, no? Els tens que trobar que estan propers a tu, i que pateixen, i que viuen com et passa a tu, no?
La història és el retorn de Molist del tema de la Mediterrània i res és el que sembla.
I després de l'autèntic fenomen editorial Les calces al sol, Regina Sirvent torna avui a les llibreries amb Crispetes de matinada. Aquí reprèn el personatge de la Rita Racons i torna a ser una novel·la plena d'humor i de tendresa i molt lluminosa. Està situada 8 anys després, l'escenari és ara en bona part Barcelona, on la Rita coneix altres personatges que, com ella, empaiten un somni. El de la Rita és ser escriptora, com la mateixa Regina Sirvent.
És una novel·la que va molt de somnis, per somiadors, no? Punto. Si ho aconsegueixes com si no. I és una de les grans llavors d'aquesta novel·la, de si tens un somni, encara que sigui creatiu, no? Que això sempre s'ha menys tingut tant, no? La vessant artística. Intenta-ho, intenta-ho.
Esports.
6 minuts per les dues, en dediquem 5 a parlar de l'actualitat esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
En una setmana sense futbol, la primera divisió, pels compromisos internacionals, són dies propicis per parlar del mercat. En el cas del Barça, pendents de la renovació de Lewandowski a l'equip masculí i la del tècnic Pere Romeu al femení.
Robert Lewandowski té 37 anys i acaba contracte al mes de juny. Doncs el polonès ha demanat temps per decidir si es queda una temporada més al Barça.
Pel que fa al meu futur o possibles decisions, no ha canviat res. M'estic donant un temps per decidir què és el millor per mi i en aquest sentit, de moment, no ha canviat res.
També des del Barça, el porter Joan García, convocat per primer cop amb la selecció espanyola, ha explicat que ho afronta amb una il·lusió especial pel fet que és any de Mundial.
Siempre pues que te convoquen en año de Mundial, pues supongo que sí, que estás más cerca de ir. Pero bueno, al final, como voy a seguir igual que he seguido durante estos años, trabajando día a día, intentar mejorar y después, pues en verano, si hay la oportunidad de ir y la suerte de que me convocan, pues la verdad que sería un sueño para mí y me haría muchísima ilusión.
Per ser l'entrenament d'avui, Valde i Eric han fet exercicis individuals al camp. Tots dos, amb Koundé i De Jong, segueixen treballant en la recuperació per estar a punt després de l'aturada, segons informa el club. I el Barça femení volen renovar l'entrenador Pere Romeu per 2 anys més i un tercer opcional. Segons avança el podcast de Catalunya Ràdio, Fem Futbol, una renovació que no estaria condicionada a la consecució de títols. Romeu també acaba contracte a final de temporada i afronta el segon any com a primer entrenador després de 3 temporades com a assistent de Giraldez. El nou capítol de Fem Futbol ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I avui és un bon dia per sentir un mite del barcelonisme, creador de l'ADN Barça, d'un estil únic de fer futbol, Johan Cruyff, que va morir avui fa 10 anys.
Como he dicho ya muchas veces, en un momento dado...
Yo pienso que directiva no pinta nada.
El dinero para un club de fútbol cualquiera no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo.
Si es la única vez que van a jugar un final de Copa del Rey, por lo menos lo disfrutas. Porque eres idiota y llegar hasta aquí y no disfrutar.
Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico.
Aquestes i altres frases mítiques de Cruyff les podeu sentir al podcast Rècords, titulat Paraula de Cruyff, que repassa la figura del jugador i tècnic neerlandès coincidint amb aquests 10 anys de la seva mort. Són àudios de Cruyff recuperats de l'arxiu de Catalunya Ràdio i TV3 que des d'avui podeu sentir als Rècords, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Autèntiques perles que sempre val la pena recuperar. I el Barça de bàsquet afronta setmana de 3 partits amb un primer duel avui a l'Eurolliga.
Els blaugranes reben l'Efes Turk a 2:15 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'equip blaugrana desè s'afronta a l'equip que és tercer per la cua i ja no té opcions de passar a les eliminatòries, però el tècnic del Barça, Xavi Pascual, no se'n refia.
Hem d'estar preparats per un partit molt important contra un rival de molta qualitat i que està jugant bé en els últims partits, que la classificació no reflexa el seu potencial i que ens exigirà molt. És un partit molt important que el públic segueixi ajudant-nos amb aquesta situació de debilitat.
Parlem també de ciclisme i de waterpolo.
Ja està en marxa la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, 167 quilòmetres que ha sortit de la una de Figueres i acabarà a Banyoles. Etapa trencacames amb només un port puntuable a la part inicial. L'alt del Purgatori de tercera categoria surt com a primer líder de la Volta francès, Dorian Godon, de l'equip Ineos. A la Champions masculina de waterpolo, avui l'Atleti Barceloneta rep el Novi de Belgrat, Sèrbia, 8:45 del vespre, partit de la segona jornada de la Lligueta de quarts. Sentim el boia del Barceloneta, Roger Taüll.
Serà un partit físicament molt dur, ells juguen això. Crec que nosaltres, si mantenim la calma i aportem el nostre ritme, aquí és on podem fer més mal. I bàsicament això, seguir el nostre sistema, cuidar els petits detalls i jugar com sempre juguem.
I acabem amb motor. Les 25 pilots titulars del Mundial Femení de Motociclisme van fer un test al circuit de Portimao pocs dies abans que comenci la temporada. La pilot de Gironella, Sara Sánchez, que enceta la tercera temporada, va fer setena. I Ivonne Serpa, de Castelldefels, i que debuta, va ser 14a.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Esteu. Sóc un defensor de la pàtria discapacitada.
Quants de vosaltres heu utilitzat malament un vàter de discapacitat?
I avui acabem amb Specificity, que és com es titula el monòleg de l'actor Marc Boixaderas, i explica com és un dia de la seva vida, què fa, què sent i què veu com a persona amb diversitat funcional. Situacions surrealistes, mancances, també estereotips. Això ho explica en clau de comèdia, amb una clara pretensió de consciència al públic respecte a la diversitat. Specificity, és nom amb què es coneix en anglès la rigidesa muscular, forma part del projecte de Marc Boixaderas, que ell ha batejat com a Posa un discapacitat a la teva vida. El podré veure demà passat, dijous, al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès. Gràcies per acompanyar-nos i fins demà a la una del migdia.